Prova per a la destresa de comprensió oral, nivell C2 de valencià. Curs 2019-2020. Comunitat Valenciana. A continuació, escoltareu les instruccions de les tres tasques per a la correcta realització d'aquesta prova. Introduirem cada part de la prova i tindreu temps per a mirar les preguntes. Al principi de cada audició, sentireu aquest so. Mentre escolteu, podeu prendre notes o escriure les respostes en el lloc indicat en la prova. En acabar cada exercici, tindreu temps per a repassar les respostes o passar-les en net. Per a cada exercici, llegiu molt bé les instruccions per saber com heu de contestar. Si teniu cap dubte, pregunteu ara, perquè no podeu parlar durant la prova. Mireu el primer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades una entrevista a la filòsofa Marina Garcés. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o repassar les respostes. Escriviu en el requadre blanc la lletra que tinga l'opció correcta. Tingueu en compte que, per a cada qüestió plantejada, només hi ha una resposta correcta. El primer enunciat, 0, és un exemple. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del primer exercici.
Hi ha part de moda, no? Fixem-nos que darrerament veiem cues per entrar a conferències, veiem entrades esgotades i, no sé, jo hi ha moltes obres de teatre que voldria anar a veure i no aconsegueixo mai arribar a temps de trobar entrades. I així es podríem veure, no?, molts fenòmens. També certa fascinació per determinats escriptors, per determinades persones que es dediquen ara a l'àmbit historiadors, per exemple, els llibres d'història, les ciències socials. Hi ha un punt, sí, que crec que en l'esfera pública i també mediàtica doncs, està havent-hi un ressò important d'un ampli ventall d'activitats humanístiques.
I vosaltres, malgrat tenir aquesta sensació de moda, que a vegades està de moda, no sempre és bo, també en parlarem.
Exacte.
Però sí que a un moment donat vau dir anem a reflexionar, anem a mirar com estan les humanitats ara, no? Què està passant o, sobretot, què estem fent?
Exacte, perquè darrere d'aquesta aparença, no?, d'aquestes fotografies que veiem, d'aquesta sensació de que hi ha moviment i noves editorials i noves veus, sabem que també hi ha molta precarietat laboral i institucional, que hi ha legislacions educatives que no acompanyen ni afavoreixen que determinats sabers i determinades capacitats realment tinguin un impacte social i una consistència cultural. i que hi ha moltes vides que estan sostenint compromisos artístics, culturals, humanístics, científics, gairebé a l'ombra, no? A l'ombra d'aquesta visibilitat pública i d'aquest factor tan, no? Tan efímer que és una moda. Aleshores, la pregunta, no, que ens vam plantejar des d'aquest projecte de l'Institut d'Humanitats era, bé, què s'està fent? Qui està doncs això, sostenint, creant i compartint pràctiques, idees i sabers que ens interessen? Com podem fer que arribin a un públic més ampli, però no en número, sinó més divers i, no, i més incert i més imprevisible? I com podem construir a partir d'aquí un espai comú i una imatge compartida del que, no del que són, sinó del que estan sent, del que està passant en l'àmbit de les humanitats al nostre entorn.
Ara que deies això d'arribar a un públic més ampli, en el text que tu fas, a part de coordinar tot el projecte, també hi ha un text teu, sí. Tu dius, a veure si ho diré bé, però que tens la sensació que d'alguna manera la cultura està en mans d'una determinada classe social o d'una, no sé si dius exactament classe social, però que està una mica en les mans dels de sempre, no? Que no arriba a tothom.
El camp de la cultura sempre ha estat un camp de batalla, no? Un camp en tensió entre diferents concepcions de qui té dret i qui té el privilegi d'accedir a la cultura, a quina cultura, al servei de qui, en funció de quins interessos. Aquella, no? Aquella antiga disputa, que potser ja no és tan antiga, per desgràcia, entre una alta cultura en mans doncs, de les classes privilegiades, de la gent que ha tingut doncs, un determinat accés a l'educació i a determinades institucions, i les cultures populars, com aquelles que emergeixen del poble o que es deixen només per determinades classes socials, potser hi ha hagut una època que s'havia esborrat o que s'havia, no esborrat, però interferit, no? Per certa sí. Democratització cultural, per l'accés universal a l'educació, per l'alfabetització generalitzada, no? De les nostres societats, que és molt recent i molt precària, perquè un país com aquest encara té una generació i, sobretot, moltes dones vives analfabetes, per tant, no estem parlant de passats.
El gènere és important, també.
Exacte, molt, en aquest fan en la qüestió cultural, molt, no? Aleshores, jo crec que estem en un moment, com en tantes altres coses, en el que les desigualtats creixents també estan creixent en l'àmbit cultural i educatiu, o sigui, estem vivint el que són nous fenòmens de desigualtat cultural i educativa, que potser ja no passen pel problema de l'accés, perquè més o menys, no? Tant a la xarxa com a través de l'educació pública, més o menys tothom té un cert accés relatiu a, doncs, a la informació, no? Als continguts, però és una desigualtat que té més a veure amb la relació. Quina relació podem tenir amb tot aquest saber, amb tota aquesta cultura, amb totes aquestes institucions? I és evident que és molt desigual i que s'estan construint nous privilegis, noves maneres de capturar la cultura com un factor de distinció, no? I de poder en la nostra societat. I això era una de les coses que també volíem combatre, problematitzar i obrir una altra manera d'entendre quin és aquesta, no? aquesta potència emancipadora de la cultura.
Clar, és que d'alguna manera, a vegades quan diem, o almenys jo tinc aquesta idea, no? Quan parles de cultura, ho veus com una cosa positiva i que ha de fer el bé, diguem-ne, a la comunitat. Però tu, és una cosa que també surt al llibre, hem vist molts exemples de cultura que al contrari, no? Serveix per dominar, per controlar, vull dir que la cultura sola, com a cultura, no en fem res, no?
Clar, és que clar, parlem de cultura com si fos un conjunt de continguts, no? Avui dia doncs, són els grans menús no? De les plataformes digitals on podem trobar tot el cine del món, totes les publicacions del món. Abans doncs, eren una mica aquesta idea de corpus, no? El corpus un determinat corpus de la cultura universal, la cultura general, no? Aquells llibres dels que tothom que volgués ser reconegut en l'àmbit cultural doncs, havia de tenir coneixement. O no, els grans museus on hi ha els grans noms de la pintura. Bé, tot això sembla que per si mateix, com dius tu, ha de fer algun bé o ha de canviar les coses, quan sabem que els continguts no són res sense les relacions materials, institucionals, econòmiques, simbòliques, que fan que tinguin uns efectes o uns altres. I per això jo destaco molt la necessitat de fer sempre la pregunta pel qui i no només pel què. És a dir, si podem tenir totes les obres de Shakespeare sobre la taula, que si les fa servir el, no, el poder per fer-nos sentir més por, doncs tindran uns efectes molt diferents que si les llegim o les compartim o les escenifiquem d'una manera que el que fa doncs, és que ens preguntem on se sosté el poder, per exemple, no, i quines són les seves ombres, no, i com les podem doncs, desvetllar. I...
Escolteu novament. Segona audició del primer exercici.
Hi ha part de moda, no? Fixem-nos que darrerament veiem cues per entrar a conferències, veiem entrades esgotades i, no sé, jo hi ha moltes... obres de teatre que voldria anar a veure i no aconsegueixo mai arribar a temps de trobar entrades. I així es podríem veure, no?, molts fenòmens, també certa fascinació per determinats escriptors, per determinades no?, persones que es dediquen ara a l'àmbit historiadors, per exemple, els llibres d'història, les ciències socials... Hi ha un punt, sí, que crec que en l'esfera pública i també mediàtica doncs, està havent-hi un ressò important d'un ampli ventall d'activitats humanístiques.
I vosaltres, malgrat tenir aquesta sensació de moda, que a vegades estar a moda no sempre és bo, també en parlarem, però sí que a un moment donat vau dir anem a reflexionar, anem a mirar com estan les humanitats ara, no? Què està passant o sobretot què estem fent?
Exacte, perquè darrere d'aquesta aparença, no?, d'aquestes fotografies que veiem, d'aquesta sensació de que hi ha moviment i noves editorials i noves veus, sabem que també hi ha molta precarietat laboral i institucional, que hi ha legislacions educatives que no acompanyen ni afavoreixen que determinats sabers i determinades capacitats realment tinguin una, no?, un impacte social i una consistència cultural, i que hi ha moltes vides que estan sostenint compromisos artístics, culturals, humanístics, científics, gairebé a l'ombra, no? A l'ombra d'aquesta visibilitat pública i d'aquest factor tan, no?, tan efímer que és una moda. Aleshores, la pregunta, no?, que ens vam plantejar des d'aquest projecte de l'Institut d'Humanitats era, bé, què s'està fent? Qui està doncs això, sostenint, creant i compartint pràctiques, idees i sabers que ens interessen? Com podem fer que arribin a un públic més ampli, però no en número, sinó més divers i, no?, i més incert i més imprevisible, i com podem construir a partir d'aquí un espai comú i una imatge compartida del que, no del que són, sinó del que estan sent, del que està passant en l'àmbit de les humanitats al nostre entorn.
Ara que deies això d'arribar a un públic més ampli, en el text que tu fas, a part de coordinar tot el projecte, també hi ha un text teu, sí. Tu dius, a veure si ho diré bé, però que tens la sensació que d'alguna manera la cultura està en mans d'una determinada classe social o d'una, no sé si dius exactament classe social, però que està una mica en les mans dels de sempre, no? Que no arriba a tothom.
El camp de la cultura sempre ha estat un camp de batalla, no? Un camp en tensió entre diferents concepcions de qui té dret i qui té el privilegi d'accedir a la cultura, a quina cultura, al servei de qui, en funció de quins interessos. Aquella, no?, aquella antiga disputa, que potser ja no és tan antiga, per desgràcia, entre una alta cultura en mans doncs, de les classes privilegiades, de la gent que ha tingut doncs, un determinat accés a l'educació i a determinades institucions, i les cultures populars com aquelles que emergeixen del poble o que es deixen només per determinades classes socials, potser hi ha hagut una època que s'havia esborrat o que s'havia, no esborrat, però interferit, no?, per certa democratització cultural, per l'accés universal a l'educació, per l'alfabetització generalitzada, no?, de les nostres societats, que és molt recent i molt precària, perquè un país com aquest encara té una generació i sobretot moltes dones vives analfabetes, per tant no estem parlant de passats.
El gènere és important també.
Exacte, molt, en aquest, en el, en la qüestió cultural, molt, no? Aleshores, jo crec que estem en un moment, de, com en tantes altres coses, en el que les desigualtats creixents també estan creixent en l'àmbit cultural i educatiu, o sigui, estem vivint el que són nous fenòmens de desigualtat cultural i educativa, que potser ja no passen per pel problema de l'accés, perquè més o menys, no?, tant a la xarxa com a través de l'educació pública, més o menys tothom té un cert accés relatiu a la informació, als continguts, però és una desigualtat que té més a veure amb la relació. Quina relació podem tenir amb tot aquest saber, amb tota aquesta cultura, amb totes aquestes institucions? I és evident que és molt desigual i que s'estan construint nous privilegis, noves maneres de capturar la cultura com un factor de distinció, no?, i de poder en la nostra societat. I això era una de les coses que també volíem combatre, problematitzar i obrir una altra manera d'entendre quin és aquesta, no?, aquesta potència emancipadora de la cultura.
Clar, és que d'alguna manera, a vegades quan diem, o almenys jo tinc aquesta idea, no?, quan parles de cultura, ho veus com una cosa positiva i que ha de fer el bé, diguem-ne, a la comunitat. Però tu, és una cosa que també surt al llibre, hem vist molts exemples de cultura que al contrari, no?, serveix per dominar, per controlar, vull dir que la cultura sola, com a cultura, no en fem res, no?
Clar, perquè és que, clar, parlem de cultura com si fos un conjunt de continguts, no? Avui dia, doncs, són els grans menús de les plataformes digitals on podem trobar tot el cine del món, totes les publicacions del món, tot. Abans, doncs, eren una mica aquesta idea de corpus, no? El corpus, un determinat corpus de la cultura universal, la cultura general, no? Aquells llibres dels que tothom que volgués ser reconegut en l'àmbit cultural, doncs, havia de tenir coneixement. O els grans museus on hi ha els grans noms de la pintura. Bé, tot això sembla que per si mateix, com dius tu, ha de fer algun bé o ha de canviar les coses, quan sabem que els continguts no són res sense les relacions materials, institucionals, econòmiques, simbòliques, que fan que tinguin uns efectes o uns altres. I per això jo destaco molt la necessitat de fer sempre la pregunta pel qui i no només pel què. És a dir, si podem tenir totes les obres de Shakespeare sobre la taula, que si les fa servir el poder per fer-nos sentir més por, doncs tindran uns efectes molt diferents que si les llegim o les compartim o les escenifiquem d'una manera que el que fa, doncs, és que ens preguntem on se sosté el poder, per exemple, no?, i quines són les seves ombres, no?, i com les podem desvetllar.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el segon exercici. A continuació, sentireu dues vegades uns fragments d'un programa de ràdio sobre les societats secretes. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Emparelleu els enunciats amb els fragments que tot seguit escoltareu. Tingueu en compte que hi ha dos enunciats que no es corresponen amb cap programa. El primer enunciat, A, és un exemple. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del segon exercici.
Fragment 0. Vivim dies d'incontinència narrativa, d'emissió immoderada dels nostres fets rellevants o trivials. Tot s'ha de contar, ara i ací, per a complir la missió de recolectar likes, corets i palmadetes a l'esquena. Som indigents a la intempèrie que malden per un poc d'atenció. Van mal dades per als qui creuen que el dret al silenci és fonamental per a una vida grata i profitosa. I així s'adjudica la reticència a l'infamant timbre de l'elitisme. Tanmateix, hi ha persones que s'hi resisteixen, individus que, com deia Thomas de Quincy, entenen que amagar-se entre la multitud és sublim i fer-ho molt de temps, doblement sublim. Parlem, com no, de societats secretes.
Fragment 1. Les societats secretes s'han organitzat per necessitat i també per assolir les seues finalitats amb més eficàcia. Són agrupacions que comparteixen una aspiració comuna que per alguna circumstància política o cultural no és prudent ni beneficiós que siga exposada públicament. L'objectiu pot ser derrocar un poder, difondre idees proscrites o heterodoxes, exercir activitats prohibides o contràries a la moral dominant. A voltes, aquestes funcions es confonen sense que puguem establir delimitacions precises.
Fragment 2.
I així trobem les societats dedicades a l'especulació filosòfica i els ensenyaments esotèrics, com les lògies francmaçòniques o les fraternitats Rosa Creu, els sindicats de malfactors que encara avui funcionen. Institucions tan enigmàtiques, però d'historicitat ben documentada, com els Vemreits, els Tribunals Lliures de Westfàlia, que assoliren el cim de facultats durant els segles XIV i XV. Aquelles corts prohibides s'atribuïren les funcions d'un cos judicial paral·lel en un model de buit de poder. I com que l'exerciren, el poder, amb contundència i servint-se d'una xarxa de magistrats, agents i botxins, esdevingueren, en la imaginació alemanya, un arquetipus de justícia popular i secta omnipotent i temible.
Fragment 3. Hi ha també, clar, organitzacions conspiratives. De Quincy dedica una dissertació brillant a la dels United Irishmen, qui, segons ell, ordiren una trama tan delicada com el llaç d'una dama i tan ferma com un arnès de cavalleria. La descripció posa de relleu algun dels atractius que encara conserva l'acció encoberta d'eixos cenacles, la possibilitat de covar forces de manera inadvertida i el sentit gratificant d'exclusivitat dels qui participen de la conxorxa. L'ús del secret com una manera de compensar la superioritat numèrica de l'adversari, però també com un al·licient per se, un vertigen que pot transformar la realitat.
Fragment 4.
En els segles XVIII i XIX foren prolífics els moviments ideològics i patriòtics que actuaren d'incògnit i juramentats. N'hi hagueren que obtingueren èxits notables com la carboneria italiana o la Filiquia Etèria, la societat que preparà l'insurrecció contra els otomans i aplanà el camí de la independència grega. Però pel contrast entre l'origen modestíssim i la influència pràcticament il·limitada que acabà tenint, cal assenyalar a la més reeixida i estratègicament admirable de les organitzacions secretes, la Bredenband sud-africana.
Fragment 5. L'any 1918 la comunitat Boer encara patia les conseqüències de la desfeta en les guerres que havien acabat 16 anys abans. La sobirania britànica sobre la colònia s'havia fermat. Els africans ocupaven una posició social subalterna. Se'ls desencoratjava en l'ús de la llengua pròpia o se'n limitava l'accés a responsabilitats de relleu. En aquell ambient hostil, tres joves patriotes de Johannesburg, humils oficinistes de la Companyia Nacional de Ferrocarrils, decidiren fundar un club per a reunir uns altres boers refractaris a deixar-se assimilar. En principi, havia de ser un lloc on trobar-se per escoltar poesia en africans, menjar els plats típics boers, discutir sobre la seva història i fer noves coneixences. Fragment 6. Podem parlar ara també d'un altre cas, els dels tongs xinesos. Segons l'autora Feiling Davis, aquelles associacions clandestines tingueren, en un origen, un propòsit resistencial. Es tractava de formar un nucli d'oposició a la conquesta manxú. Però després esdevingueren societats de protecció mútua de comerciants, artesans i contrabandistes. Les funcions dels tongs consistien a proveir els membres d'una xarxa de relacions que afavoriren els negocis, però també d'una cobertura davant dels possibles imprevistos, manutenció d'impedits, viudes i òrfens o la celebració d'exèquies.
Fragment 7.
Clar, si es pensa bé, no estem tan lluny dels gremis medievals o fins i tot dels sindicats primigenis. Ara bé, si la dimensió assistencial no s'ha de menystindre, hi ha una altra finalitat particular d'aixes fraternitats que cal exalçar: la convivència. I és que un dels motius de ser tong era convocar banquets i contribuir a sufragar-los, de manera que assistir-hi era el senyal més elemental de pertinença. Assentar-se junts a la taula era una manera de refermar vincles i establir-ne de nous, així com de trobar-se i expressar-se obertament sense les sancions i perills que representaven unes altres formes de reunió.
Escolteu novament. Segona audició del segon exercici.
Fragment 0. Vivim dies d'incontinència narrativa, d'emissió immoderada dels nostres fets rellevants o trivials. Tot s'ha de contar, ara i així, per a complir la missió de recolectar likes, corets i palmadetes a l'esquena. Som indigents a la intempèrie que malden per un poc d'atenció. Van maldades per als qui creuen que el dret al silenci és fonamental per una vida grata i profitosa. I així s'adjudica la reticència a l'infamant timbre de l'elitisme. Tanmateix, hi ha persones que s'hi resisteixen, individus que, com deia Thomas de Quincy, entenen que amagar-se entre la multitud és sublim i fer-ho molt de temps doblement sublim. Parlem, com no, de societats secretes. Fragment 1. Les societats secretes s'han organitzat per necessitat i també per assolir les seues finalitats amb més eficàcia. Són agrupacions que comparteixen una aspiració comuna que per alguna circumstància política o cultural no és prudent ni beneficiós que siga exposada públicament. L'objectiu pot ser derrocar un poder, difondre idees proscrites o heterodoxes, exercir activitats prohibides o contràries a la moral dominant. A voltes, aquestes funcions es confonen sense que puguem establir delimitacions precises.
Fragment 2.
I així trobem les societats dedicades a l'especulació filosòfica i els ensenyaments esotèrics, com les lògies francmaçòniques o les fraternitats Rosa Creu, els sindicats de malfactors que encara avui funcionen. Institucions tan enigmàtiques, però d'historicitat ben documentada, com els Vemreits, els Tribunals Lliures de Westfàlia, que assoliren el cim de facultats durant els segles XIV i XV. Aquelles corts prohibides s'atribuïren les funcions d'un cos judicial paral·lel en un model de buit de poder. I com que l'exerciren, el poder, en contundència i servint-se d'una xarxa de magistrats, agents i botxins, esdevingueren, en la imaginació alemanya, un arquetipus de justícia popular i secta omnipotent i temible.
Fragment 3. Hi ha també, clar, organitzacions conspiratives. De Quincy dedicà una dissertació brillant a la dels United Irishmen, qui, segons ell, ordiren una trama tan delicada com el llaç d'una dama i tan ferma com un arnès de cavalleria. La descripció posa de relleu algun dels atractius que encara conserva l'acció encoberta d'eixos cenacles, la possibilitat de covar forces de manera inadvertida i el sentir gratificant d'exclusivitat dels que participen de la conxorxa. L'ús del secret com una manera de compensar la superioritat numèrica de l'adversari, però també com un al·licient per se, un vertigen que pot transformar la realitat.
Fragment 4.
En els segles XVIII i XIX foren prolífics els moviments ideològics i patriòtics que actuaren d'incògnit i juramentats. N'hi hagueren que obtingueren èxits notables, com la carboneria italiana o la filiquia etèria, la societat que preparà l'insurrecció contra els otomans i aplanà el camí de la independència grega. Però pel contrast entre l'origen modestíssim i la influència pràcticament il·limitada que acabà tenint, cal assenyalar a la més reeixida i estratègicament admirable de les organitzacions secretes, la Breedenband sud-africana.
Fragment 5. L'any 1918, la comunitat Boer encara patia les conseqüències de la desfeta en les guerres que havien acabat 16 anys abans. La sobirania britànica sobre la colònia s'havia afirmat. Els africans ocupaven una posició social subalterna. Se'ls desencoratjava en l'ús de la llengua pròpia o se'n limitava l'accés a responsabilitats de relleu. En aquell ambient hostil, tres joves patriotes de Johannesburg, humils oficinistes de la Companyia Nacional de Ferrocarrils, decidiren fundar un club per a reunir uns altres boers refractaris a deixar-se assimilar. En principi, havia de ser un lloc on trobar-se per escoltar poesia en africans, menjar els plats típics boers, discutir sobre la seva història i fer noves coneixences. Fragment 6. Podem parlar ara també d'un altre cas, els destongs xinesos. Segons l'autora Feiling Davis, aquelles associacions clandestines tingueren en un origen un propòsit resistencial. Es tractava de formar un nucli d'oposició a la conquesta manxú. Però després esdevingueren societats de protecció mútua de comerciants, artesans i contrabandistes. Les funcions d'estongs consistien a proveir els membres d'una xarxa de relacions que afavoriren els negocis, però també d'una cobertura davant dels possibles imprevistos, manutenció d'impedits, viudes i òrfens o la celebració d'exèquies.
Fragment 7.
Clar, si es pensa bé, no estem tan lluny dels gremis medievals o fins i tot dels sindicats primigenis. Ara bé, si la dimensió assistencial no s'ha de menystindre, hi ha una altra finalitat particular d'aixes fraternitats que cal exalçar: la convivència. I és que un dels motius de ser tong era convocar banquets i contribuir a sufragar-los, de manera que assistir-hi era el senyal més elemental de pertinença. Assentar-se junts a la taula era una manera de refermar vincles i establir-ne de nous, així com de trobar-se i expressar-se obertament sense les sancions i perills que representaven unes altres formes de reunió.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el tercer exercici. A continuació, escoltareu un fragment d'una conferència titulada L'educació intangible. Completeu els buits de les frases, de l'1 a la 12, amb la paraula o paraules que escoltareu. Màxim, dues paraules per buit. La frase 0 és un exemple. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del tercer exercici.
Sempre que estic amb el Nacho, em passa una cosa. Pense, hosti, Carles, ets molt baixet, eh? I després, amb el temps, m'ho he anat mirant d'una altra manera. No, és que ell, el Nacho, és molt alt. I això té a veure amb una cosa que volia compartir en l'inici. Una idea que té a veure amb la... Normalment les persones ens mirem, ens comparem en relació als altres i establim com una mena de polaritats. I aquest cap de setmana estava amb una companya que conversava amb unes persones i em va suggerir una idea que em va semblar molt interessant. Deia que nosaltres som éssers polars, els humans, perquè polar vol dir que tot el temps estem mirant si som blancs o negres, si les coses estan bé o estan malament. Si som de ciències o som de lletres, mirem les víctimes i els perpetradors. Mirem la diferència entre ment i cos, entre emoció i cognició. Tot el temps estem fent aquesta diferència que moltes vegades la convertim com en extrems. I aquesta dona deia, som polars perquè vivim en un planeta en què hi ha dia i nit, i aquesta experiència del dia i la nit ens ha convertit en... ha generat aquesta dinàmica. El que passa és que la naturalesa és molt més sàvia. La naturalesa no fa que la nit i el dia desapareguin de cop i volta, sinó que ho fan per processos. I a més, també canvia al llarg de les estacions de l'any. Som nosaltres, d'alguna manera, els que a través de la nostra racionalitat, d'alguna manera, emetem judicis i ens convertim en éssers que polaritzem les coses. Des d'aquesta perspectiva, pensava que era molt suggeridora la idea dels miralls. Quan em van dir que seria interessant venir a compartir algunes idees amb vosaltres, la idea del mirall em semblava que era ben significativa. Quan ens mirem al mirall, en realitat ens veiem amb nosaltres mateixos, però podríem també pensar que veiem una part de nosaltres que és la part que no ens agrada dintre d'aquesta dinàmica de les polaritats. Crec que una de les coses que m'agradaria compartir amb vosaltres avui és que aquesta metàfora del mirall podria ser una experiència per poder veure en el mirall no solament aquestes parts que se'ns fan difícils o que de vegades no volem veure de nosaltres mateixos, que ens reflecteixen els altres, sinó de crear un munt de possibilitats, que aquest mirall ens dona moltes possibilitats per veure realitats diferents que d'alguna forma enriquisquen la nostra vida. En aquest sentit, hi ha una idea que té a veure amb el fet que la mirada és possible educar-la. Fa uns dies estava amb una companya, amb una mestra, que deia: Carles, és curiós que fa pocs dies, fa dos o tres dies, hi ha hagut un canvi de relació entre els meus alumnes i jo. És una professora d'un institut que fa 13 anys que treballa al mateix institut i que els alumnes hi tenen una bona relació. Cada dia la saluden. Quan la troben, li diuen: hola, bon dia. Al carrer també la saluden i fa 3 o 4 dies els alumnes li diuen: bon dia, Yolanda. Diuen: hola, Yolanda. Han establert un canvi. I aquesta mestra, aquesta professora, es preguntava: què és el que ha fet aquest canvi? Aleshores, conversant, ens vam adonar que aquell canvi tenia a veure amb una transformació que ella havia fet a la seva mirada. Era com, d'alguna manera, els alumnes, a través del procés personal que ella havia fet, se sentien mirats d'una altra forma. I aquesta, el fet de ser mirats des d'un altre lloc, des d'una altra forma, permetia que generés un altre tipus de confiança. Aleshores, en aquest sentit, tenim moltes oportunitats que ens permeten que puguem mirar els altres i les nostres coses, les coses que per a nosaltres són difícils, des d'una altra dimensió. I això transforma la realitat. La mirada es pot educar, bàsicament, quan nosaltres treballem a través del cor. Ara, el Nacho ens proposava una visualització, una petita meditació per centrar-nos en l'aquí i l'ara. D'alguna manera, si dedicàrem un temps de la nostra vida a mirar coses que són importants i que són significatives, si fórem capaços d'enviar amb el nostre cor informació amorosa, informació que d'alguna manera ens parla de les coses favorables i de les possibilitats, diríem, de benestar que tenim, aquesta transformació del nostre cor canvia automàticament la nostra mirada. Hi ha un experiment molt interessant que resulta que s'agafen 10 rellotges diferents i a cada rellotge se li posa una hora determinada i tots marquen una hora que és diferent. Hi ha un d'aquests rellotges que té un camp electromagnètic més gran que els altres. I el que passa és que al cap de pocs dies tots els rellotges marquen la mateixa hora. Això vol dir que aquest rellotge que té el camp electromagnètic més gran exerceix una influència més gran sobre la resta. És capaç d'harmonitzar energèticament la resta dels rellotges. Resulta que l'òrgan corporal que té el camp electromagnètic més gran i que d'alguna manera coneixem és el cor. Per tant, quan nosaltres harmonitzem el nostre cor, harmonitzem la resta dels nostres òrgans i també canviem la nostra mirada. I l'interessant, suggeridor o curiós d'això és que nosaltres mateixos moltes vegades ens n'adonem. Que són els altres, el mirall que ens fan els altres, que fa que ens adonem que realment aquest procés ha estat possible. I aquesta capacitat de gestionar la mirada a través del cor no solament influeix des del punt de vista intern, sinó que té un radi d'acció i un radi de transformació que abasta 3 o 4 metres. Per tant, nosaltres som éssers que podem radiar benestar en els diferents contextos de la nostra vida. És a dir, que a través de canviar aquesta freqüència podem generar altres possibilitats d'establir la relació amb els altres. Una altra idea que volia compartir amb vosaltres és una idea que té a veure amb que res està equivocat. Les persones no estem equivocades. La realitat que nosaltres mirem és una realitat que té un sentit. El problema és que, en una part, som ignorants de trobar-li aquest sentit.
Escolteu novament. Segona audició del tercer exercici.
Sempre que estic amb el Nacho, em passa una cosa. Pense, hosti, Carles, ets molt baixet, eh? I després, amb el temps, m'ho he anat mirant d'una altra manera. No, és que ell, el Nacho, és molt alt. I això té a veure amb una cosa que volia compartir en l'inici. Una idea que té a veure amb la... Normalment les persones ens mirem, ens comparem en relació als altres i establim com una mena de polaritats. I aquest cap de setmana estava amb una companya que conversava amb unes persones i em va suggerir una idea que em va semblar molt interessant. Deia que nosaltres som éssers polars, els humans, perquè polar vol dir que tot el temps estem mirant si som blancs o negres, si les coses estan bé o estan malament, si som de ciències o som de lletres. Mirem les víctimes i els perpetradors. Mirem la diferència entre ment i cos, entre emoció i cognició. Tot el temps estem fent aquesta diferència que moltes vegades la convertim com en extrems. I aquesta dona deia, som polars perquè vivim en un planeta en què hi ha dia i nit, i aquesta experiència del dia i la nit ens ha convertit en... ha generat aquesta dinàmica. El que passa és que la naturalesa és molt més sàvia. La naturalesa no fa que la nit i el dia desapareguin de cop i volta, sinó que ho fan per processos. I a més, també canvia al llarg de les estacions de l'any. Som nosaltres, d'alguna manera, els que a través de la nostra racionalitat, d'alguna manera, emetem judicis i ens convertim en éssers que polaritzem les coses. Des d'aquesta perspectiva, pensava que era molt suggeridora la idea dels miralls. Quan em van dir que seria interessant venir a compartir algunes idees amb vosaltres, la idea del mirall em semblava que era ben significativa. Quan ens mirem al mirall, en realitat ens veiem amb nosaltres mateixos, però podríem també pensar que veiem una part de nosaltres que és la part que no ens agrada dintre d'aquesta dinàmica de les polaritats. Crec que una de les coses que m'agradaria compartir amb vosaltres avui és que aquesta metàfora del mirall podria ser una experiència per poder veure en el mirall no solament aquestes parts que se'ns fan difícils o que de vegades no volem veure de nosaltres mateixos, que ens reflecteixen els altres, sinó de crear un munt de possibilitats. Que aquest mirall ens dona moltes possibilitats per veure realitats diferents que d'alguna forma enriquisquen la nostra vida. En aquest sentit, hi ha una idea que té a veure amb el fet que la mirada és possible educar-la. Fa uns dies estava amb una companya, amb una mestra, que deia «Carles, és curiós que fa pocs dies, fa dos o tres dies, hi ha hagut un canvi de relació entre els meus alumnes i jo. És una professora d'un institut que fa 13 anys que treballa al mateix institut i que els alumnes hi tenen una bona relació. Cada dia la saluden. Quan la troben, li diuen «Hola, bon dia». Al carrer també la saluden i fa 3 o 4 dies els alumnes li diuen «Bon dia, Yolanda». Diuen «Hola, Yolanda». Han establert un canvi i aquesta mestra, aquesta professora es preguntava «Què és el que ha fet aquest canvi?». Aleshores, conversant, ens vam adonar que aquell canvi tenia a veure amb una transformació que ella havia fet a la seva mirada. Era com, d'alguna manera, els alumnes, a través del procés personal que ella havia fet, se sentien mirats d'una altra forma. I aquesta, el fet de ser mirats des d'un altre lloc, des d'una altra forma, permetia que generés un altre tipus de confiança. Aleshores, en aquest sentit, tenim moltes oportunitats que ens permeten que puguem mirar els altres i les nostres coses, les coses que per a nosaltres són difícils, des d'una altra dimensió. I això transforma la realitat. La mirada es pot educar, bàsicament, quan nosaltres treballem a través del cor. Ara, el Nacho ens proposava una visualització, una petita meditació per centrar-nos en l'aquí i l'ara. D'alguna manera, si dedicàrem un temps de la nostra vida a mirar coses que són importants i que són significatives, si fórem capaços d'enviar amb el nostre cor informació amorosa, informació que d'alguna manera ens parla de les coses favorables i de les possibilitats, diríem, de benestar que tenim, aquesta transformació del nostre cor, canvia automàticament la nostra mirada. Hi ha un experiment molt interessant que resulta que s'agafen 10 rellotges diferents i a cada rellotge se li posa una hora determinada i tots marquen una hora que és diferent. Hi ha un d'aquests rellotges que té un camp electromagnètic més gran que els altres. I el que passa és que al cap de pocs dies tots els rellotges marquen la mateixa hora. Això vol dir que aquest rellotge que té el camp electromagnètic més gran exerceix una influència més gran sobre la resta. És capaç d'harmonitzar energèticament la resta dels rellotges. Resulta que l'òrgan corporal que té el camp electromagnètic més gran i que d'alguna manera coneixem és el cor. Per tant, quan nosaltres harmonitzem el nostre cor, harmonitzem la resta dels nostres òrgans i també canviem la nostra mirada. I l'interessant, suggeridor o curiós d'això és que nosaltres mateixos moltes vegades ens n'adonem. Que són els altres, el mirall que ens fan els altres, que fa que ens adonem que realment aquest procés ha estat possible. I aquesta capacitat de gestionar la mirada a través del cor no solament influeix des del punt de vista intern, sinó que té un radi d'acció i un radi de transformació que abasta 3 o 4 metres. Per tant, nosaltres som éssers que podem radiar benestar en els diferents contextos de la nostra vida. És a dir, que a través de canviar aquesta freqüència podem generar altres possibilitats d'establir la relació amb els altres. Una altra idea que volia compartir amb vosaltres és una idea que té a veure amb que res està equivocat. Les persones no estem equivocades. La realitat que nosaltres mirem és una realitat que té un sentit. El problema és que, en una part, som ignorants de trobar-li aquest sentit.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Això és el final de la prova per a la destresa de comprensió oral nivell C2, curs 2019-2020.